A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 17 minuts, la nostra roda de portaveus continua, aquesta primera roda de portaveus de la legislatura, i no sabem ara si estem davant, vaja, diríem que d'un dels regidors que s'ha fet més popular. En aquests mesos, després de la presa de possessió del govern, després del ple d'investidura, etc. Xavier Salmerón, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
Sou un dels regidors, diguem-ne, més en boca de tothom.
Això sembla.
Això sembla. Per què deu semblar? Què ha passat aquests mesos?
Bé, jo crec que és una mica per les pròpies dinàmiques de com es va desenvolupar una mica el ple d'investidura i, sobretot, i això li dic a tothom, que jo crec que guanyem Sitges som l'element estrany en el govern, no? Una mica som aquella força política heredera de l'esquerra alternativa, diguéssim, i que normalment no s'implicava en formar part de governs, i aquest cop va decidir que sí que entrava a formar part d'un govern amb Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, i això entenc que per altres forces polítiques que normalment sí que estan acostumades a governar i a formar part de governs i que es presenten a les eleccions principalment per governar, a veure, aquí tothom es presenta per governar, però estan a l'oposició, pues una mica els hi queda coix, doncs entenc que nosaltres som com l'element estrany, i com a element estrany, evidentment, i això ja ho estem veient, que qualsevol acció que nosaltres desenvolupem des de l'Ajuntament, parlo des de les regidories de Guanyem Sitges, doncs estiguin més supervisades per sobre d'altres, potser. Però trobo positiu també, perquè nosaltres en aquest sentit això ens permet una mica també cohesionar-nos com a govern, cohesionar-nos com a Guanyem Sitges i també aprendre dels errors que puguem o hem pogut desenvolupar durant aquests primers mesos de govern.
Ara ens hi posarem a partir del que ha anat passant en aquests mesos, però vaja, anem per l'actualitat més recent, aquesta nota de premsa de Guanyem Sitges, en què s'assenyala que l'Assemblea de Guanyem Sitges va aprovar el divendres passat les retribucions que rebran Xavier Salmerón i Júlia Vigó, unes retribucions que seran finalment de 1.900 euros nets. D'aquesta manera, diu la nota de premsa, el regidor i la regidora renuncien a cobrar els gairebé 2.800 euros actualment establerts. Perquè tothom ens entengui, la retribució que rebran els regidors serà la de 2.800 euros, però la que percebran com a regidor serà aquests 1.900.
Exacte.
I és així?
Exacte. Nosaltres, diguéssim, com a sou, això legalment està estipulat, que l'Ajuntament, si no hi ha un canvi de sous que ha d'aprovar el ple municipal, diguéssim que nosaltres com a regidors pues, cobrem aquests 2.800 euros aproximadament, regidors perquè estem al govern, també cal dir-ho, estem al govern, cobrem 2.800 euros, però l'Assemblea va decidir que el nostre sou fos de 1.900 euros. Per tant, la diferència, diguéssim, que ho gestiona Guanyem Sitges amb l'objectiu de subvencionar o invertir amb projectes socials.
En quin tipus de projectes?
No, això ja haurà de
tenir ja l'Assemblea ho decidirà?
Sí, quan també, sobretot, jo crec que és una cosa de final de legislatura, quan vegi pues, tot l'excedent econòmic que pugui acabar de rebre.
Ens agafem al paràgraf final. Aquesta retribució s'ajusta més fidelment a la càrrega de feina que tindran el regidor i la regidora. Suposo que el regidor ho creu així. També.
Sí, evidentment. O sigui, a veure, clar, és que partim de dues bases. Partim de la crítica, no?, dels sous dels càrrecs públics, per un costat, que no són gens comparables amb potser amb el que és la mitjana de sou que cobren els ciutadans i ciutadanes treballant. Aleshores, nosaltres hem fet un equilibri de dir, escolteu, quin és un sou digne que haurien de tenir els ciutadans i ciutadanes comparat amb les hores de dedicació que li dediquem als regidors, que són moltíssimes i que estem moltíssimes hores al peu de canó, i hem fet aquesta comparativa i...
Per refrescar la memòria, ara sou un regidor de dedicació plena.
Ara, des de l'1 d'octubre.
Des de l'1 d'octubre.
Dedicació plena.
I entenc, Guanyem Sitges, que un regidor de dedicació plena amb 1.900 euros al mes està prou ben retribuït.
Exacte. Està per sobre inclòs de lo que és la mitjana de sous dels ciutadans i ciutadanes.
Això no té res a veure o que cobrava Xavier Salmerón en l'àmbit privat, en l'àmbit personal. No és perquè sigui un tema a considerar, però em refereixo a que quan molt sovint es parla d'això, sempre es fa referència, en algunes vegades, sí, a que si els que venen del món privat fan alguna renúncia quan a vegades es col·loquen en càrrecs públics de determinades percepcions econòmiques que tenien, etc.
Segurament en l'àmbit privat, i ser sincer, potser cobrava més. potser cobrarà més, però hem d'entendre que estem parlant de diners públics i sobretot jo crec que els polítics, els càrrecs electes, hem de ser un reflexe de la societat, de la població.
D'acord, estirem aquest fil. Creieu que això seria extrapolable a la resta de regidors de l'equip de govern?
Jo crec que de tots els regidors, de tots els consellers, diputats, de tot arreu, de tota la classe política.
Ho dic en el
més
cas...
Més que res, perquè hem de ser realistes i hem de saber el que costa, el que costa desenvolupar-se dia a dia amb els preus de lloguer, amb el preu de com estan les coses, els productes, etc. I per no oblidar-nos o per no estar tan separats d'aquest dia a dia, hem de tenir uns sous que s'ajustin al màxim possible a la societat. Per tant, ja no crec que és una reflexió només d'aquí l'Ajuntament de Sitges, és en general. Nosaltres, com a ADN polític, ho apliquem, crec que tots els partits polítics s'haurien d'aplicar, perquè aleshores seria quan es donarien compte les dificultats econòmiques que existeixen per tirar endavant els projectes de vida de les persones.
Per tant, partint d'aquest raonament, enteneu que seria bo que els regidors de l'equip de govern s'ho apliquessin.
Ja repeteixo, tots els...
Però ja que estem parlant en l'àmbit en què Guanyem Sitges ha pogut, l'Assemblea de Guanyem Sitges ha pogut aplicar-s'ho...
Com a regidors, com a govern, s'aplica un criteri que marca... De fet, els salaris de l'Ajuntament de Sitges, que és una sorpresa que potser molta gent desconeix, no està dels més elevats de Catalunya. De fet, està dins dels barems cap a la baixa del que marca l'Associació Catalana de Municipis. Però clar, a mi m'agradaria parlar amb l'Associació Catalana de Municipis i dir en quins criteris feu això? Jo crec que hauria de ser més baix. Per tant, aquí, com a regidors de govern, inclús de les assistències de l'oposició, tot això, diguéssim que estem dins de l'estàndard cap a la baixa.
Com que també ha passat aquests darrers mesos, en el seu moment se li va criticar a Guanyem Sitges una postura més o menys tèbia a l'hora d'exposar la seva crítica al fet que l'alcaldessa Aurora Carbonell exercís com a diputada al Parlament de Catalunya i que, per tant, aquesta dedicació fos compartida entre el que és l'alcaldia i el fet de ser diputada al Parlament de Catalunya. En aquests moments, Guanyem Sitges va dir obertament que no li agradava això, però no va anar més enllà.
A veure, aquí s'han d'entendre tots els arguments i d'escoltar tothom. A nosaltres és una decisió que no ens agradava i ho hem manifestat públicament i ho seguim dient. No ens agrada. Nosaltres volíem que l'alcaldessa estigués 100% dedicada a Sitges. Ara bé, entenem que són unes circumstàncies especials, entenent que en aquest moment l'alcaldessa no és que s'hagués presentat a les llistes per formar part de diputat al Parlament, sinó que prèviament, abans de ser alcaldessa, estava a unes llistes electorals en què la seva formació política, en aquest sentit, doncs hi han hagut moltes baixes de diputats i li ha tocat a ella per llista, i també entenent, com una mica per cordialitat política, que Esquerra Republicana, en aquest sentit, a nivell comarcal, van sol·licitar que fos ella, perquè si no, no tenien representació a nivell comarcal i que no han tingut, sembla ser, des de la recuperació de la democràcia, no han tingut cap càrrec del Garraf. Per tant, respecte i supervisió d'aquesta compatibilitat. I aleshores vam establir que deixaríem uns mesos per veure com pot exercir aquesta dualitat, no?, de ser alcaldessa de Sitges, regidor de Turisme i diputada al Parlament de Catalunya, veure si ho pot desenvolupar-ho i després analitzar-ho. Però ella, jo crec que, per exemple, l'alcaldessa ho tenia coll amunt de que si ella no es veia capacitada d'estar al 100% per Sitges perquè estava com a diputada...
Ella renunciaria
a diputada, per tant...
De moment ho està portant bé, què us sembla?
Agafem aquestes paraules i jo, de moment, i ho puc dir així clarament, sense cap problema, com a govern no hem notat la diferència. És veritat que portem uns mesos d'estiu en què el Parlament no hi ha hagut activitat, ara diguéssim que s'ha reactivat, però hem de veure com acaba desenvolupant-se, si al final hi ha eleccions al Parlament o no hi ha eleccions, etc.
Anem per una d'aquelles qüestions que també està protagonista del debat aquestes darreres setmanes, mesos. Aquesta poca comunicació o incomunicació entre govern i oposició, o almenys el que fa valer l'oposició, amb algunes derivades o algunes excepcions, com quan vàrem tenir aquí Luis Miguel García, el portaveu del Partit dels Socialistes, en què assenyalava que només Xavier Salmerón i Juli Vigo havien estat els dos regidors que havien parlat amb ell. Bé, sou d'una formació que ha apostat, no cal ni dir-ho, sempre, abans de Guanyem Sitges, quan era la CUP, per la transparència, per el diàleg, etc. Com, com valoreu el que està passant? Si és que veritablement està passant alguna cosa respecte a la comunicació entre govern i oposició.
A veure, clar, nosaltres partim de la base que aquí en aquest sentit la Júlia i jo som nous, no només a govern, sinó que som nous a la política institucional. O sigui, clar, nosaltres certes dinàmiques ni les coneixíem i encara avui dia estem aprenent i estem descobrint i assumim errades que potser hem comès. I no hi ha cap problema per dir-ho. Però que ve de les pròpies dinàmiques d'arribar a una institució, a un engranatge que no estàs acostumat i que potser hi ha coses que s'escapen. Ara bé, jo també crec que l'oposició una mica, que té la seva funció i té el seu criteri per fer-ho, però crec que ha dramatitzat una mica en el sentit aquest de la comunicació, perquè l'exemple més clar que en 3 mesos de legislatura s'han convocat 5 juntes de portaveus. 5 juntes de les quals normalment s'hauria de convocar una per mes. Per tant, estem 2 per sobre de les que s'haurien d'haver convocat. Clar, nosaltres que ens diguin que estiguin acostumats abans de que potser el govern anterior comunicava, per exemple, totes les incidències que hi havia sitges de policia local o d'emergències, pues, potser ho hem de fer també, no ho sé, això ho es feia abans. Però clar, nosaltres que entrem a governar, que encara no estem quasi ni prenent decisions per aquí qui diu la cosa, que estem treballant per prendre les decisions, quina informació necessiten els regidors que no ens puguin preguntar fins que no nosaltres presentem els projectes. I el clar exemple, que suposo que després m'ho preguntaràs, és el tema del procés participatiu dels equipaments culturals. Clar, si ells es queixen que no els hi vaig informar, és que nosaltres no teníem res a informar, nosaltres estem treballant. De fet, avui dia encara estem treballant aquest procés participatiu. Què passa? Que un periodista em va preguntar i jo li vaig fer una resposta? Doncs és també el que els vaig dir jo als membres de l'oposició. Si vosaltres veieu una declaració meva a un periodista, com pot ser avui amb la teva entrevista, i que digui alguna cosa que ells no sàpiguen, doncs escolteu, sabeu quin és el meu telèfon o el meu correu electrònic, jo no tinc cap problema per trucar, perquè em truqueu i donar-vos l'explicació necessària.
Fem una derivada aquí perquè, a partir del que ens han dit alguns dels portaveus, la molèstia ha vingut, la molèstia. Aquesta sensació que tenen els portaveus de no haver-se sentit atesos ha vingut perquè probablement en algunes ocasions han sabut coses hores després d'haver-se celebrat la roda de portaveus, com va ser, per exemple, la presència de la regidora Júlia Vigó en aquella reunió a la Diputació de Barcelona per parlar de la situació d'Endesa, que va venir hores després, immediatament després, d'una junta de portaveus de la qual ells no en van ser coneixedors, d'una reunió que segurament hagués, o creuen, que hagués estat bo compartir la inquietud amb tothom. No?
Ara no recordo, però això exactament no va ser així.
No va ser així.
Perquè precisament es va fer una junta de portaveus en el que en l'amenaça aquesta famosa d'Endesa, és que no me'n recordo a temes de dades.
No, i nosaltres parlem a partir del que recordem de les converses.
La famosa reunió que es va fer a Diputació del tema d'Endesa i això, és que aquella mateixa setmana Sitges no havia rebut cap carta de reclamació d'Endesa. Crec que això ho va explicar la Júlia. I la va rebre justament la setmana que està la reunió convocada i que va ser d'un dia per l'altre a corre cuita anar a la reunió perquè havíem rebut també la carta aquesta d'Endesa. Però si no l'havíem rebut, nosaltres no teníem constància d'aquesta amenaça. És cert que potser després sí que podríem haver enviat una comunicació de que finalment havia arribat aquesta comunicació, però si no es va dir a la Junta de Portaveus és perquè senzillament no s'havia produït.
Després d'aquella Junta de Portaveus extraordinària, què ha passat? I si d'alguna manera creu Xavier Salmerón que això s'ha reconduït una mica?
És reflexionar i és això el que deia abans, si em comés alguna errada, pues, em sap molt de greu i estem aquí per rectificar i canviar. I jo crec que pues, ara, per exemple, intento de les meves regidories concretes, pues, si tinc alguna novetat, pues, tenim un grup de WhatsApp, pues, ho comunico. Que sé quina és la data de la nit de Premi Sitges, bum, ho comunico perquè no hi ha cap problema. O temes de consells municipals, etc. Vull dir, bueno, s'intenta aprendre i tot això és el dia a dia que acabes.
Heu notat tibentor o no?
Per part d'alguns, sí. Però no sé fins a quin punt és el joc polític que toca. Jo també ho diré, el que m'ha sorprès molt és ser teatre que es fa durant el ple municipal, que fora del ple municipal no hi ha aquesta tibantor, no hi ha aquesta tensió que potser es pot veure quan vas a veure el ple municipal. Això és una cosa que em sorprèn. Evidentment que hi ha gent que s'ho pren més a pit i altres que no. jo crec que hem de portar-nos tots bé en general. Sempre he defensat jo el paper de l'oposició, perquè jo també em sentiria còmode a l'oposició, i crec que és una feina importantíssima la que ha de fer l'oposició també, més enllà de la que fa el govern.
Com que ens ho heu posat en safata, aquests alguns que estan més tibats, qui són?
No, és una mica... Són partits que potser no estan molt d'acord amb les nostres polítiques, parlo d'ara mateix de guanyem, no, no de govern, que aleshores pues, entenc que a la mínima acció que nosaltres fem o plantegem, doncs estigui una mica a la defensiva en aquest sentit.
Plantegem aquí també, i per tancar aquesta part de la comunicació, bé, el darrer ple municipal, aquell moment en què el regidor Salmerón es va haver d'enfrontar també a les intervencions del públic a l'entorn d'alguns dels assumptes, especialment dels top manta i de les seves conseqüències, etc etc. Comencem pel final. Enteneu que part de la ciutadania estigui molt enfadada?
Sí, ho entenc perfectament, i això jo tampoc no tinc cap... O sigui, no hi ha cap problema, i que ens critiquin i que es queixin, evidentment, és que és el paper de la ciutadania en aquest sentit. És feina del govern fer pedagogia i explicar-nos. Això sí que és veritat. D'aquella intervenció del ple, a mi em va saber greu les formes, que després, bueno, em va saber greu les formes, i sobretot de com s'havia produït aquella intervenció, no? Que parlava d'una conversa privada que nosaltres havíem tingut, el que em deia que jo havia anat en representació del govern, cosa que va ser tot el contrari, que jo havia anat en representació com a mi, com a persona, perquè aquesta persona, pues, jo vaig rebre insults per les xarxes socials d'aquesta persona, i vaig voler anar a parlar amb aquesta persona precisament per explicar el que deia, fer pedagogia amb la ciutadania, per explicar a què em referia amb un tuit, amb un comentari concret.
Es va tensar el ciutadà i es va tensar el regidor aquella nit?
Aquí sí. Però bé, després, el dia següent, pues, ens vam intercanviar missatges amb aquest ciutadà i ens vam demanar disculpes mútuament i ja està.
I tornarem, no amb això, sinó, òbviament, a la qüestió dels manters. Bé, Bacardí, que ha estat, en aquest sentit, una mena de pal de paller, d'una forma més o menys recurrent, amb Xavier Salmerón. Què vol per Bacardí, el regidor?
Escoltar la ciutadania. Com a regidor a la de govern, jo vull escoltar la ciutadania què opina de Casa Bacardí, o sigui, què opina, perdona, del Mercat Vell.
Té la sensació, Xavier Salmerón, que l'entrevista que va fer a Es Diari, o que es va poder llegir en aquella entrevista, no donava pas la sensació...
És possible, es va molt mal interpretar.
O que donava directament la sensació, sí, que el regidor tenia una altra intenció que no fos regidor, allò directament...
Regidor i govern, perquè... A mi em fa molta gràcia escoltar, em diuen que no, que és una cosa iniciativa pròpia del regidor, i tot el contrari. A més, crec que l'alcaldessa ho va dir clarament al ple. Quan vam anunciar, o quan jo vaig poder explicar al mitjà de comunicació que em va fer l'entrevista, que volíem iniciar un procés participatiu, és una cosa que es va parlar en una reunió de govern, i que a més, perdó, ho portàvem als diferents programes electorals de certs partits polítics que formaven part del govern.
M'ho he deixat abans de començar la pregunta. El que estava escrit a l'Es Diari és el que va dir Xavier Salmerón a la periodista, és a dir, ho reflectiu en aquella...
Ara mateix no el recordo, però també va venir un moment en un... Clar, jo també li deia això als portaveus, Aquella entrevista me la vam fer, crec que la setmana després de la investidura. L'únic que es va reproduir un mes i mig després. No sé per què, perquè m'han explicat, allò és una entrevista que ve de l'Agència Catalana de Notícies,
o que sigui,
i que es veu que estan acostumats a agafar declaracions i després les publiquen.
Però és a dir, aquella entrevista responia d'alguna forma, no deia res que Xavier Salmerón no hagués dit.
Responia a les intencions, sí, jo suposo que sí, responia a les intencions,
això em refereixo,
de dir, de fer un procés participatiu en la ciutadania, que, cosa que també han dit els portaveus, que nosaltres volem fer una consulta, que volem portar els nostres... Però si encara no ha explicat ni com serà el procés participatiu, perquè qui diu que serà una consulta? O qui diu que no consultarem durant aquest procés, es consultarà amb els agents econòmics i no únicament amb la ciutadania? O sigui, aquí s'ha donat a entendre que nosaltres farem com una mena de referèndum, i no, un procés participatiu va molt més enllà.
Però potser perquè la notícia donava a entendre, o que donava a entendre...
Que
Bacardí tenia els dies comptats.
No? A l'entrevista explicàvem que hi havia un contracte en vigor amb Casa Bacardí que havia aprovat l'anterior govern, que nosaltres volíem fer un procés participatiu I això és molt important, no només de casa, no només del Mercat Vell,
sinó el Patronat,
sinó el Patronat i l'Escorxador, perquè són tres equipaments culturals polivalents que s'han de complementar entre si. I els usos que vulguem fer al Patronat, que no té cap ús i que és molt complicat definir uns usos per com està la instal·lació i tal, han de ser complementaris en el dia que pensem dir, pues, si fem això al Patronat, a l'Escorxador no podem fer l'altre, o el mateix en el Mercat Vell.
Anem a reproduir la literalitat. L'Ajuntament de Sitges estudia quin ha de ser el futur de la Casa Bacardí o Mercat Vell. La firma es va instal·lar en aquest equipament públic el 2010, oferint un nou espai turístic de caire privat, però ara el nou govern municipal vol que els veïns diguin si volen recuperar l'espai per a ús popular. El regidor de Cultura i Participació Ciutadana, Xavier Salmeron, assegura a l'ACN que la vila té moltes necessitats a nivell cultural i les associacions demanen espais on assajar, exposar i difondre la seva activitat. Per això, Salmeron vol obrir una consulta pública a finals d'any amb la qual es debati sobre el Mercat Vell, però també sobre els usos de l'edifici del Patronat d'Acció Social Catòlica, comprat recentment, i de l'Escorxador, dos altres espais municipals. És això?
Exacte, que es debati.
Aleshores, el titular que diu l'Ajuntament de Sitges estudia treure la Casa Bacardí de l'espai municipal que ocupa el centre de la vila?
Això és un titular del periodista, 100%. La meva paraula és estudiar, fer un debat. No és ni una consulta, és fer un debat, fer, i a més estem estudiant, en fet encara estem estudiant, i el procés continuarà, el procés participatiu aquest.
Al cap i a la fi, doncs, el que d'alguna manera el regidor exposa és el que l'oposició va exposar.
Totalment.
És a dir, que tothom vol fer un debat sobre
Exacte.
La Casa Bacardí.
Per això dic que, i jo això m'he explicat i els hi vaig explicar als portaveus i tot, jo crec que senzillament han agafat aquesta, diguéssim, aquesta potser controvèrsia o aquest titular. És veritat que després l'Eco de Sitges també cal dir que ho va reproduir-ho, va agafar aquestes notícies, pues una mena de lo que dèiem al principi, de que com som l'element estrany en un govern, d'alguna manera d'atacar i una mica desequilibrar aquest govern que tenim actualment.
Bé, no ve de nou pensar que guanyem Sitges com l'antiga CUP, diguem-ne que Bacardí o Mercat Vell no és precisament un és objectiu que mereixi massa debat.
És que també això és important, o sigui, si a mi em preguntes segurament com opinió que tenim des de guanyem Sitges, doncs com a guanyem Sitges ja et diré segurament que nosaltres no volem Casa Bacardí al Mercat Vell. Però si em preguntes com a membre de regidor d'un govern que estem en coalició, doncs evidentment que nosaltres hem de consensuar els temes i per consensuar els temes vam dir, escolteu, fem aquesta consulta i veiem realment si hi ha uns usos alternatius a Casa Bacardí que ens faci pensar que hem de fer treure Casa Bacardí d'allà. També és, no, perdona, també,
sí.
I també no vol dir que això sigui ja de forma immediata, sinó que també hem de tenir en compte que és possible que Bacardí algun dia digui que ja no vol estar aquí. I quan marxi hem de tenir previst quins usos li donem en aquest centre, en aquest espai.
Per qui us escolti, perquè segurament deu pensar bé, en el fons Bacardí va arribar al Mercat Vell perquè l'Ajuntament tampoc sabia què fer-ne. El tenia, diguem-ne, bastant abandonadet, no hi tenia ni aire condicionat, la gent que anava allà per un concert o per alguna obra teatral sortia bullint a l'estiu i sortia morta de fred a l'hivern, etc etc. I per tant, és probable que molta gent es pregunti bé, tot això està molt bé, però quin projecte pot tenir l'Ajuntament pel Mercat Vell?
Perquè potser l'anterior govern no tenia cap projecte. És això.
En té algun el govern actual?
No, vull dir, d'idees hi ha moltes, vull dir, evidentment, nosaltres, o sigui, jo que estic al capdavant de la regió de cultura, rebo sol·licituds per totes bandes.
Per tant, ho pregunto d'aquesta manera, no hi haurà procés participatiu sense que abans el govern no pugui plantejar...
No, bueno, és que això encara ho estem estudiant. És que segurament serà un paper en blanc, segurament. O sigui, aquest procés participatiu que estem parlant és un procés en blanc perquè tothom s'impliqui. Govern, oposició i agents econòmics i ciutadans i ciutadanes, associacions, i serà un procés, serà diferent, no és una consulta.
I si algú us diu, el pitjor que pots fer en un procés participatiu és deixar un paper en blanc, perquè tothom dirà la seva i ningú arribarà a un acord de res. Bueno. En canvi, si planteges dos, tres, quatre propostes diferents i se n'escull una...
Jo crec que no hem d'arribar a aquest pas encara. Jo crec que primer ha d'haver un paper en blanc, a partir d'aquí es comença a treballar amb dues, tres, quatre propostes i a partir d'aquí després sí que hi haurà una feina política en el que haurem de decidir primer el govern i després en el ple què es fa. Per tant, per això jo també era molt crític amb la moció que va presentar.
A veure si ho podem definir una miqueta més. És a dir, el que el govern voldria ara és que la ciutadania li pogués dir en volem un ús social, En volem un volem ús per sigui, entitats. Volem, en volem,
que sigui, volem que hi hagi un ús al màxim de consens possible. I això és el que estem garantint i això és amb el que volem treballar aquest govern.
En qualsevol cas, Bacardí té 2 anys de contracte encara, era? O un any i mig?
Un any
o una cosa
mig,
un any
no
mig.
Recordo malament. Un any i mig.
Un any i mig. Deixem Bacardí. Anem a dues qüestions també que segur que han fet bullir bastant el cap del regidor de Cultura, com és el Festival Jardins de Terramar i el Festival de Cinema. Els dos amb dos informes de la intervenció municipal. L'informe de la intervenció municipal sobre la gestió del festival els anys 2016-2017 va acabar provocant la destitució de Xavier Duran. És així o no?
No va ser així del tot, eh? Vull dir, el Xavier Duran no va ser, diguéssim, destituït precisament per aquest informe d'intervenció, eh?
I doncs?
Això és una cosa paral·lela. Jo crec que el tema d'intervenció hem de ser molt clars i hem d'assumir que l'Ajuntament ha fet o s'ha equivocat en certes gestions en relació amb el tema amb el Festival de Cinema, sobretot en el tema de les aportacions i subvencions que de retruc ha rebut el propi Festival de Cinema.
És a dir, que d'alguna manera aquell argumentari que utilitzava en Xavier Duran dient que l'Ajuntament li garantia que determinades operacions que es feien es podien fer i que després la intervenció
clar,
ha certificat que no es podien fer...
Clar, això és una mala praxis, potser una mala gestió, que jo entenc que es va fer amb la màxima voluntat possible de poder arribar a acords i de que precisament hi hagi unes entitats que no pateixin, però clar...
Esclar, és fàcil preguntar aleshores i com és que ha saltat Xavier Duran i no ha saltat qui en el seu dia va emparar o avalar unes operacions que després s'han demostrat que no eren bones.
Perquè això és una altra cosa, això és que ha coincidit amb el temps, però és paral·lel. Aquest informe famós d'intervenció, l'alcaldia, l'anterior govern el tenia des del gener.
El festival o patronat podria presentar al·legacions fins al mes de març, em sembla que va ser, i estava... l'informe definitiu era l'abril. Sí, sí, abans de les eleccions.
Ho tenia. Va ser decisió, entenc, d'anterior govern, que va dir, no, com ja venen eleccions, suposo que ho deixem per després. I això és una cosa que, sincerament, ens ha tocat a nosaltres gestionar-ho de la millor manera com ho estem gestionant.
Però el que ens veniu a dir és que no té res a veure l'informe d'intervenció amb la destitució de Xavier Duran?
No té res a veure.
Res a veure?
Res a veure. Res a veure.
Aleshores, quins són els arguments que s'han posat sobre la taula per destituir Xavier Duran?
Amb el Xavier Duran, que li hem d'agrair també moltes de les accions que ha fet i que ha aconseguit una mica de valorar el Festival de Cinema i hi ha unes dades positives que ell crec que ja s'ha explicat i s'ha demostrat, però nosaltres veient aquest... És veritat que veient... O sigui, l'informe no té res a veure, però veient part d'algunes dades que ens informava o ens donava a entendre aquest informe, més gestions que nosaltres hem tingut que gestionar també en aquests últims mesos, entrar a govern de problemes que havien hagut dins de la Fundació del Festival de Cinema.
Problemes de quina mena?
Bueno, principalment econòmics i de gestió.
Problemes econòmics i de gestió que no tenen a veure amb els que assenyala l'informe d'intervenció.
No tenen res a veure.
És a dir, altres problemes econòmics i de gestió.
Són altres temes, són pèrdues d'espons. Mira, o sigui, per fer una reflexió que jo crec que ens entendrà tothom. Si tants números positius ha fet el festival durant els últims anys, perquè el festival segueix tancant cada any amb números vermells i amb deute cada vegada més acumulat? Per què? Doncs potser no estem fent una bona gestió del festival, potser estem sobredimensionant un esdeveniment que hem de ser més realistes en els recursos econòmics en què els hi dediquem.
Qui va posar això sobre la taula? És a dir, aquest fet, aquesta evidència, més enllà de l'informe d'intervenció.
No, aquest fet ja venia de la pròpia Generalitat, que veia que no estava funcionant correctament, i és per aquesta reflexió que t'estic dient. Portar grans estrelles, portar grans artistes, evidentment que dona renom a Sitges, que dona renom al festival, però suposa una despesa econòmica que després no la podem veure retornada, perquè tot i augmentar la venda d'entrades, o aportem més diners des de les administracions o no podem fer front a aquestes despeses.
Partint del que ens dieu, la Generalitat va deixar sobre la taula la reflexió sobre la continuïtat de Xavier Duran?
La Generalitat va ficar sobre la taula la reflexió de la continuïtat de Xavier Duran. Nosaltres com a govern ho vam assumir i aleshores ho vam plantejar a la resta dels partits polítics.
La Generalitat va posar com a arguments els que ens heu dit ara, regidor?
Entre altres. Però
és a dir, la Generalitat no va posar com a argument l'informe de la intervenció municipal.
No, en cap cas. I el govern tampoc, vull dir, nosaltres... I també crec que els membres de l'oposició, tot i que hi ha algunes reflexions d'aquest informe que sí que estan una mica condicionades de com s'han fet certes licitacions dins de la Fundació, tot això, és el que parlem de la mala gestió possible que hem trobat. Però repeteixo, tampoc, és una cosa també que crec que el Xavi Duran, en aquest sentit, jo crec que ha gestionat de la millor manera que podia haver gestionat. O sigui, entenc ell també que ve d'un món que no està pensat amb la gestió de recursos econòmics públics, perquè el festival principalment es financia amb recursos públics, i també crec que en aquest sentit no és que sigui una culpa seva 100%, sinó és una culpa en general de l'estructura de la pròpia fundació.
Em poso a l'altre costat.
Per això nosaltres, el govern, sí, quan plantegem aquests canvis és perquè hem de fer una transició i hem de mirar i canviar el model del festival, sinó de la fundació. Perquè és una fundació privada, però al final estem lligats per una intervenció en secretaria pública, per tant, potser ha de ser una fundació pública, però clar, si és una fundació pública, podem cobrar sponsors, no podem cobrar...
A veure si...
Hi ha una transició que hem de treballar i estem estudiant.
A veure si us entenc, i els oients també. Va més bé el festival que la fundació del festival?
Sí. Però evidentment el festival té un cost econòmic que la Fundació...
Està clar, però dic que des d'un punt de vista, perquè és que ningú és capaç de dir, perquè no té arguments sobre la taula per dir-ho, segurament, com en el ple també
no,
es va
no,
dir,
no, clar,
que el festival va molt bé.
El festival va molt bé, el festival, i aquest any és un clar exemple, vull dir, tot i aquests problemes entrebancs...
Però és a dir, anava bé aquest any, anava bé l'any passat, anava bé l'any anterior...
Això, aquest any... estan anant fantàsticament, el nivell d'entrades està igual que l'any passat o un superior...
Per tant, va bé.
Va bé.
Ho dic perquè a l'hora de justificar determinades decisions sempre és més complex de justificar quan les coses van bé. I el festival va bé. Per això pregunto si va més bé el festival que la fundació del festival.
La fundació del festival és una entitat pública en aquest sentit. O sigui, estem representats administracions públiques com la Generalitat i l'Ajuntament de Sitges. Per tant, no és una empresa que es pot fer qualsevol cosa. Nosaltres hem de garantir i tenim uns processos que ens marca la llei. Per tant, la Fundació s'adapta a aquests processos.
Us pregunto una bestiesa per passar i anar a parar al Festival Jardins de Terramar. L'actual conjuntural directora de la Fundació del Festival, que és Mònica Garcia, provisional, és d'on pensarà, home, si era la persona que estava al costat de Xavier Duran, vaja, costa de creure que no sabés com es gestionava.
Pues potser també va ser un detonant això perquè el Xavier Duran avui en dia no continua la fundació.
El què?
Que potser la vicedirectora no tenia la informació que potser hauria de tenir. És un exemple, com molts altres que podem trobar.
Ara em vindria allò del passatge bíblic, que la teva mà dreta no conegui la mà esquerra, etc. Si estàs... Vaja, passem pàgina. El temps ho dirà. Es busca, per tant, nou director, directora de la fundació?
Ara vam dir que deixar passar aquest festival, que és perquè ja estava tot donat i no podíem deixar sense direcció de la fundació, perquè de fet ara ho estic vivint jo, que hi ha molts imprevistos a última hora, que fa falta una direcció de la fundació que gestioni, i aleshores aquí després del passat el festival ja tenim previst reunir-nos amb la Generalitat i veure com s'escollirà, que també és un element que nosaltres fiquem sobre la taula, que volem que sigui transparent, que la direcció que porti el festival, la fundació, que porti la fundació, tingui experiència en la gestió d'esdeveniments públics, entenent que està gestionant diners públics, etc. I que faci una transició d'anys.
Un apunt també molt de casa nostra i d'emissora local i tot allò que vulguin. Millor si és sitgetà o sitgetana?
Tant de bo, millor si és sitgetà o sitgetana. Però crec que un esdeveniment d'aquestes característiques ara mateix, Festival de Sitges és de Sitges, continua Sitges i continuarà Sitges, això ens ho ha deixat claríssimament la Generalitat. Però si no trobem una persona sitgetana que sàpiga gestionar un ens d'aquestes característiques, doncs evidentment que potser ha de venir algú de fora.
La regidora Carme Gasulla va dir que l'informe d'intervenció sobre el Festival Jardins de Terramar era demolidor. Ho creieu?
Sí.
Sí. Què diu aquell informe? I si diu coses que veritablement són difícils de compatibilitzar amb la defensa d'un festival al qual s'hi aporta diner públic?
Aquí hi ha dues coses, i això també és amb la proposta d'acord de ple que va presentar Junts per Catalunya, que també ens va sorprendre que la presentés. No sé si era per també desgastar-nos a guanyar Sitges amb decisió, perquè ells deien en principi que membres del govern havíem estat en contra de Jardins de Terramar. És que nosaltres no hem estat en contra del Festival de Jardins de Terramar. Nosaltres hem estat en contra de com s'han gestionat les coses en relació a aquest esdeveniment. Tant com se li va donar a l'empresa que actualment gestiona els Jardins de Terramar, com se li va donar la famosa subvenció de 150.000 euros. Tant de bo continuï, i nosaltres estem treballant des de l'Ajuntament perquè continuï. Repeteixo, tampoc tinc en contra res de l'empresa que ho gestiona. Senzillament és com es va fer des de l'Ajuntament el procediment.
I què diu la intervenció?
Bueno, pues que el procediment no es va fer correctament, això per començar, i si ja no es va fer correctament aquest procediment, ja no entrem en els temes de la subvenció econòmica.
A partir d'aquest informe d'intervenció, diguem-ne, la gestió del que va ser la contractació d'aquesta empresa podria entrar en discussió? Es podria, d'alguna manera, anul·lar el que en el seu dia es va aprovar?
No, perquè intervenció amb això no sospesa. O sigui,
diguem-ne que no hi entra, exposa els fets,
exposa els fets. Aquí hi hauria una altra via, Vull dir, aquí si hi ha algú que decideix que es va fer malament...
És a dir, que malgrat tot això va tirar endavant...
Això s'hauria d'anar a altres instàncies, que són, en aquest cas, tribunals. L'únic que exposa, i després, evidentment, hi ha una subvenció vinculada de que se li dona una empresa en què va tenir certs conflictes a l'hora de tocar-li.
I ara amb aquest informe d'intervenció sobre la taula, què es pot fer?
Bueno, ara estem en un procés ara de fet era necessari, per exemple, quan nosaltres precisament guanyem Sitges, que érem molt crítics amb aquesta gestió, nosaltres ens vam veure com dins del govern obligats a concedir la subvenció, però perquè ja venia de l'any passat i que el tràmit ja continuava, i ens vam veure obligats perquè pogués continuar el tràmit de fiscalització, perquè si no quedava en tierra de nadie, pues com potser com l'expedient del Festival de Cinema, allà tancat fins que algú vulgui obrir. L'empresa no cobra, l'Ajuntament teòricament té una responsabilitat per pagar-li, però no ho paga, l'empresa podria denunciar l'Ajuntament perquè no li paga.
L'Ajuntament havia de pagar la subvenció si volia que continués l'expedient de fiscalització del Festival Jardins de Terramar.
L'Ajuntament havia de pagar aquesta subvenció perquè ho havia atorgat l'anterior govern.
D'acord.
Per tant, ara estem en un procés de fiscalització mitjançant estabilitat pressupostària.
L'empresa finalitzava aquest any la concessió?
L'empresa tenia 2 anys de concessió, exacte. Va fer l'edició 0.
És a dir, s'ha de fer un nou concurs de licitació?
Hem de veure com ho fem. Hem de veure. L'objectiu és una licitació com hauria de ser. Una licitació, un concurs amb pública concurrència, en què s'hi presentin amb unes bases molt concretes, que s'hi presentin les empreses encarregades de gestionar aquests equipaments i que es faci de la millor manera possible.
O sigui que
això és l'objectiu.
Sí, sí. Però també si preguntem,
hem de ser conscients com són els tempos de la pròpia administració i per
clar.
Tant hem de...
Dues coses, doncs, a partir d'aquí. En passiva, es dona per entès que la licitació no es va fer com s'havia de fer.
Jo crec que es van cometre errades de gestió. I puc arribar a entendre, l'anterior govern, sobretot l'anterior regidora de Cultura... Errades de gestió a l'hora de, pues, per voler fer les coses ben fetes i potser les va fer més malament de les que havia d'haver fet, potser.
En la situació actual, i com que parlàveu dels terminis de l'administració, això vol dir que l'edició de l'any que ve del Festival Jardins de Terramar pot quedar en stand-by perquè el procés de licitació potser encara no està a punt?
Com a govern intentarem que no. Com a govern intentarem que no.
Però és una possibilitat que està
oberta.
És una
possibilitat. Intentarem que no. Intentarem que no. I estem tenint tots els esforços possibles perquè no sigui així. Pensa que jo no... O sigui, per exemple, la setmana passada em vaig reunir amb l'Ajuntament de Vilanova, és un clar exemple, per veure com ho feien ells amb el tema del Festival Vida, que és una cosa molt semblant, per veure com ho treballaven ells, per poder-ho comparar. Vull dir que estem buscant totes les maneres possibles. I aquí també hem de tenir en compte una cosa molt concreta, que Jardins de Terramar, el festival, no depèn únicament només de l'Ajuntament de Sitges, això jo vaig dir-ho al ple, sinó que hi ha una propietat privada... Mm-hmm. que té part dels jardins precisament on s'ubica l'escenari.
Segurament encara va cridar més atenció, per una banda, les paraules de l'alcaldessa dient que fins al mes de juliol No es va conèixer que el privat...
Fins
la setmana abans donava l'autorització per utilitzar la seva parcel·la de terreny per ubicar l'escenari i després les paraules del propi regidor dient que en un futur, hi ha la possibilitat que en un futur no massa llunyà, allà s'hi vulgui construir. Que allà només s'hi pot construir un hotel perquè és una peça de clau hotelera, allò.
Exacte.
Per tant, diguem-ne que el festival també en aquest àmbit entraria en una circumstància que caldria replantejar.
Exacte, hem de veure totes les possibilitats.
D'acord, ens queden només 3 minuts. Guanyem Sitges no vol una solució policial al Top Manta?
No del tot.
No del tot.
Nosaltres no ens volem centrar únicament en que l'opció del tema del Top Manta sigui policial. O es complementa amb una vessant social... O aquesta problemàtica de la venda ambulant no regularitzada no tindrà solució.
Admetríeu la incorporació de seguretat privada sense deixar de banda aquesta actuació en l'àmbit social que comenteu?
És que aquest és un altre tema. O sigui, el tema de seguretat privada, pues, segurament hi haurà. Vull dir, això és una cosa que diuen que nosaltres ho estem parant. No, no ho estem parant. Hi ha una licitació de seguretat privada que està seguint els seus cursos naturals dins de la pròpia administració i que algun dia entenc que s'haurà de concedir a una empresa, però que això ve de l'anterior legislatura. Però, a tant, que són molt crítics perquè la seguretat privada diuen que van ser molt efectiva, la pròpia Generalitat, la pròpia policia, posa en dubte aquesta efectivitat, perquè potser va ser efectiu els primers dies, com potser va passar a Barcelona ara amb el reforç policial dels Mossos d'Esquadra, que els primers dies sí, tenim la portada dels diaris de «mira, ja no hi ha manters», però torna a passar per la Barceloneta i segueixen estant allà els manters. Vull dir... hi ha moltes decisions que es diuen i que és veritat que hi pot haver una actuació puntual que faci que no hagin mantès en aquell moment, però crec que la solució va de més enllà. I el tema de seguretat privada no ens acaba d'agradar, però perquè no ens agrada que la seguretat depengui d'una empresa privada, per començar. Vull dir,
però quan no hi ha la possibilitat que des d'un punt de vista públic es pugui contractar més policia?
Bueno, pues, per què no hi ha aquesta possibilitat de contractar? Pues, canviem les lleis que facin falta, per què no podem contractar personal a l'Ajuntament?
Doncs segurament perquè algú dirà, bé, abans que canviar les lleis, que portarà un temps, sempre et serà més fàcil portar la seguretat privada, que serà més ràpid.
Canviar lleis, això és veritat que no depèn de l'Ajuntament, però depèn de voluntat política dels partits polítics. Hi ha partits polítics que per seva ideologia els interessa externalitzar i que la gestió es faci des del sector privat i no des del públic. Jo, si nosaltres hem de tenir un reforç policial per intentar que els manters no s'ubiquin al passeig, prefereixo, però molt abans, que sigui la policia local o altres policies en aquest sentit, però molt abans.
Enteneu...
perquè tenen una formació i tenen un seguit de condicions que la seguretat privada no té.
En 15 segons, enteneu que és una ocupació il·legal de la via pública i que s'està fent una activitat il·legal?
No. És una situació no regularitzada i entenem que no és un delicte el que s'està fent. Sí que és una falta administrativa.
Encara que l'inspector digui que és venda il·legal?
A veure, depèn de quins productes. Perquè aquí generalitzem tot, ja m'ha entès que venen productes d'artesania. Això també és il·legal?
Són les 12. Deixem la pregunta a l'aire. Xavier Salmerón, gràcies. Fins la propera. Tornem demà a les 9.
Cada dia, al matí amb nosaltres.